Bon dia, 261 alumnes ja han començat el primer dia dels 3 de selectivitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Home, doncs ha estat un examen prou assequible. Havíem estat practicant molt a classe i doncs el que solíem fer classe era més difícil del que ha estat realment. Almenys jo he sortit content i crec que és una manera de començar la selectivitat doncs, amb un bon peu, perquè ja si has fet un examen que t'ha sortit bé, doncs et tranquil·litza una mica del que passarà els següents dies.
És un dels centenars d'alumnes garrotxins que estan cridats a les proves d'accés a la universitat durant aquests 3 dies. Aquest dimecres al matí s'han fet els primers exàmens de llengua castellana i també estrangera. A Olot la selectivitat es fa a l'Institut Bosch de la Coma, on també s'examinen 69 alumnes del Ripollès. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimecres 7 de juny de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Continua en joc la partida d'escacs entre els partits polítics d'Olot per constituir un govern estable. Els resultats de les últimes eleccions municipals han deixat l'alcaldia en un punt per determinar. Els partits d'esquerres han intensificat contactes a les últimes hores per fer un govern progressista, mentre que Junts, la força més votada, mira de reull socialistes i també republicans. El PO, que arriba als 90 anys d'història, el seu president Miquel Àngel Fumanal assegura que han estat 9 dècades d'alts i baixos, durant els quals l'entitat ha hagut de reinventar-se a cada moment. L'artista Núria López tanca un gran any a nivell professional com a candidata als Premis Garrotxí de l'any 2023. Gràcies al gran paper al programa Eufòria de TV3, la cantant ha fet un gran salt a nivell artístic i mediàtic. 60 joves a la comarca tindran la possibilitat de tenir un mentor per desenvolupar-se de forma social i també professional. La Fundació Impulsa promou un projecte que reuneix a voluntaris amb experiència vital i adolescents en risc d'exclusió social. En esports, el Club Natació Olot suspèn la travessia Tossols-Basil a causa de la manca de cabal i una molt mala qualitat de l'aigua. Segons el club, les mostres de l'aigua superen els valors mínims admissibles i n'és apta per al bany. Un conte per potenciar el català és la segona acció entre la Unió Esportiva Olot i Òmnium Garrotxa. Es tracta d'una història escrita per Geni Rodà per incentivar l'ús del català a les escoles. I tancarem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 7 de juny parlant de l'artista olotí Toni Carrera Carris, que ha tornat a ser seleccionat per participar a la nova mostra d'Expo Metro. Després de mostrar el seu surrealisme mediterrani arreu d'Europa i als Estats Units, aquesta vegada torna a casa i la mostra arriba a Barcelona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Textos de Javier Marías i Irene Vallejo a l'examen de castellà durant aquest matí. Durant aquests 3 dies, com hem comentat a l'inici de l'informatiu, més de 41.000 alumnes de tot Catalunya s'enfronten a un espau que està previst que canviïn de format a partir de l'any vinent. El preu de l'habitatge es modera i creix un 3,5% entre gener i març. Es tracta de l'increment més moderat des del setembre del 2021, lluny del pic de fa tot just un any, quan a Catalunya els preus s'enfilaven a un 7,7% i el conjunt d'Espanya arribaven al 8,5%. Restablerta la circulació a l'R3 després de l'avaria que va evacuar 165 persones. Aquest dimarts es va trencar la catenària entre Torelló i Manlleu i dimecres la circulació per aquesta línia ha continuat ininterrompuda fins a 10:45 del matí. Doma denuncia els Mossos contra el jesuïta de cas Francesc Peris acusat d'abusos sexuals. Va ser apartat el 2005 per la denúncia d'un alumne, però informacions periodístiques recents han fet aflorar molts més casos d'abús. En l'àmbit internacional, el Papa Francesc serà operat d'urgència avui per risc d'obstrucció intestinal. El pontífex es va sotmetre aquest dimarts a un TAC i els metges han decidit que calia operar-lo ràpidament. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Rússia per no haver investigat prou l'enverinament de Navalny. Rússia va ser expulsada del Tribunal Europeu dels Drets Humans per la invasió d'Ucraïna, però el tribunal pot perseguir-la per casos anteriors.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja avui ens pot tornar a visitar, probablement no tan intensament. Ahir els aiguats van ser realment molt forts a la comarca d'Osona, especialment a l'entorn de Vic. Hi van caure, a Vic, 46 litres per metre quadrat, però a prop, a zones properes a Vic, es va arribar puntualment a 70-80 litres per metre quadrat. Call d'Atenes, 66 litres per metre quadrat, al voltant de 40 també a Manlleu, Roda de Ter, Tavèrnoles, en definitiva una regada molt forta amb aquella pluja tan intensa. El Ripollès, 16 litres, per exemple, a Núria, a Olot només 3 litres per metre quadrat, a Girona 5, 16 a Anglès o, per exemple, 8 a Navata. Bé, doncs avui un dia de molta boira baixa després d'aquestes pluges tan importants. Els rius van créixer molt a la comarca d'Osona, el Meder, també el Gurri, el riu Ter, van arribar uns cabals molt importants a punts de desbordar-se pràcticament i l'embassament de Sau va pujar un 1% en tota la tarda i probablement avui ja superarà el 20% de la seva capacitat. És la bona notícia d'aquesta pluja tan forta. Després de la boira, com dèiem, un dia de sol i ràpidament nuvolades cap a les 2-3 de la tarda, algun primer ruixat, poden arribar al prelitoral, però els més abundants, novament, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, poden caure de 5 a 20 litres per metre quadrat, segurament no tanta precipitació. Demà no plourà, o a la tarda alguna gota molt aïllada al Pirineu, temperatura una mica més alta, temps més assolellat. I probablement, entre divendres i el cap de setmana, tornarien algunes pluges, però probablement no siguin tempestes tan intenses.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 7 de juny de 2023 parlant de la gran protagonista d'aquests últims dies, com és la selectivitat, perquè 261 alumnes comencen el primer dels 3 dies de selectivitat a casa nostra. Centenars d'alumnes garrotxins estan cridats a les proves d'accés a la universitat. Aquest dimecres al matí ja s'han fet els primers exàmens de llengua castellana i literatura i també de llengua anglesa. A Olot, la selectivitat es fa a l'Institut Bosch de la Coma, on també s'examinen 69 alumnes del Ripollès. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
La selectivitat ha arrencat aquest dimecres a la Garrotxa amb l'examen de llengua castellana i literatura. L'Institut Bosch de la Coma d'Olot ha sigut la seu aquest any de les proves i l'espai de reunió d'un total de 261 alumnes procedents de la Garrotxa i el Ripollès. La gran part dels examinats han sortit de les aules satisfets i han assegurat que ha sigut un examen assequible i sense grans complicacions.
Almenys he sortit content i crec que és una manera de començar la selectivitat doncs, amb un bon peu, perquè ja si has fet un examen que t'ha sortit bé, doncs et tranquil·litza una mica del que passarà els següents dies.
Més fàcil del que ens esperàvem, almenys jo, en el meu cas. De com comparat amb els altres anys, però estava bastant bé.
Bueno, doncs ens esperàvem que fos més difícil, però al final ha sigut prou accessible.
Els alumnes no eren els únics que s'han estat mossegant les ungles perquè els nervis també han viscut a la pell dels professors.
Jo també estava nerviosa, però no, han sortit molt contents i la veritat és que l'examen era assequible, els hi ha anat molt bé.
Els nens han sortit molt contents de l'examen, jo crec que s'esperaven que fos més difícil, però després ha resultat bastant assequible.
No tot ha sigut bufar i fer ampolles. Els estudiants han explicat que la part de comprensió lectora ha sigut complicada i difícil de sintetitzar.
L'únic que jo, l'opció al text era complicat, però els altres exercicis estaven bé.
El text sí que era una mica més difícil de comprendre.
Sí, el text de l'opció A era difícil de sintetitzar en si.
La presidenta del Tribunal, Maria Lluïsa Codes, ha afirmat que aquest any ha augmentat lleugerament el nombre d'examinats a Olot i ha assegurat que és una ciutat on pràcticament mai s'ha produït cap incidència.
Bueno, la tendència és que ha augmentat una mica aquest any, però s'espera que per un futur vagi a la baixa, però no se sap això.
Els estudiants es juguen durant aquests 3 dies el 40% de la nota per entrar al sistema universitari, que complementa el 60% restant de la puntuació que procedeix dels 2 anys de batxillerat. Els alumnes també s'avaluaran aquest dijous d'altres modalitats com llatí, matemàtiques i història de l'art.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
D'educació passem a parlar de política perquè continua en joc la partida d'escacs entre els partits polítics d'Olot per constituir un govern estable. Els resultats de les últimes eleccions municipals han deixat l'alcaldia en un punt per determinar. Els partits d'esquerres han intensificat contactes a les últimes hores per fer un govern progressista, mentre que Junts, la força més votada, mira de reull socialistes i republicans. Però per a cap d'aquests partits aquesta és la primera opció, ens informen en Joel Tallant i l'Anil Puigvert.
Esquerra Republicana amb 4 regidors ja va oferir mà estesa a la CUP, que s'ha convertit en la força més votada després de Junts. Esquerra aposta per un govern totalment d'esquerres, amb la CUP i el PSC, donant l'alcaldia a Jordi Gasulla. Per la formació, aquesta seria la primera opció. Si finalment no pogués tirar endavant, optarien per un possible pacte amb Junts, que, a priori, és una opció que beneirien sense problemes des de la cúpula dels dos partits mirant a l'horitzó electoral de la tardor a Espanya.
Per altra banda, el PSC no contempla el pacte amb Junts com a primera opció. També veuria inviable un govern d'esquerres, però amb condicions. Tenen massa present el trencament del pacte amb Junts que van fer el 2015 i que va acabar amb la seva expulsió del govern municipal pel procés independentista. Totes les parts coincideixen a dir que aquell acord va funcionar sense problemes.
La CUP, per la seva banda, manté contactes amb socialistes i republicans. En una nota difosa fa poques hores expliquen que estan en plena sintonia amb la formació de Josep Quintana des d'un punt de vista programàtic. Reconeixen que les negociacions amb els socialistes són més difícils ideològicament, però diuen que estan més a prop a l'hora de fer una proposta programàtica. La formació explica que ara s'han donat uns dies perquè cada partit estudiï un possible govern d'esquerres de forma interna.
Junts, mentrestant, continua sent la força més votada, però ha de pactar per fer govern. Els socialistes no estan massa receptius i per Esquerra són la segona opció. Però a la partida d'escacs encara hi ha un tercer front obert. Activem Olot continua lluitant pel seu segon regidor. Està a l'espera de saber si s'admet a tràmit el recurs que ha presentat a la Junta Electoral Central pel recompte de vots. Si acabés a favor seu, Esquerra perdria un regidor i, per tant, un possible pacte amb Junts no sumaria prou i el d'Esquerres tampoc podria quallar i tampoc sumaria un pacte d'Activem amb Junts.
Però això no és tot. Si la decisió de la Junta Electoral Central s'allarga, podria afectar la constitució de l'Ajuntament d'Olot prevista pel 17 de juny, ja que s'hauria de posposar. Això tindria un efecte rebot, ja que també s'hauria d'endarrerir la constitució del Consell Comarcal i també, possiblement, el de la Diputació. Tots els partits mantenen silenci per ara sobre els pactes. No volen que possibles declaracions puguin malmetre les negociacions.
Més temes al PEO, que arriba als 90 anys d'història. El seu president, Miquel Àngel Fumanal, assegura que han estat 9 dècades d'alts i baixos, durant els quals l'entitat ha hagut de reinventar-se a cada moment. Actualment, amb la Junta renovada, l'entitat busca posar-se al dia tecnològicament i acostar-se als més joves. Pere Obac.
El Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca és una entitat cultural creada el 1930 a la ciutat. Es va fundar durant la Segona República amb el suport de l'Ajuntament. Enguany celebra el seu 90 aniversari i per celebrar l'efemèride han organitzat un seguit d'activitats. Destaquen un col·loqui amb socis històrics i antics presidents de l'entitat i una excursió a Béziers, al sud de França, per conèixer la història d'una comunitat jueva que després de passar per aquesta ciutat occitana va instal·lar-se a Olot. El president del PEOC és Miquel Àngel Fumanal.
Teníem com una certa necessitat de fer una sortida potent, no?, pels 90 anys a nivell cultural, i bé, ha estat fantàstic perquè a més vam tenir uns guies excel·lents, unes guies excel·lents i una recepció oficial a l'Ajuntament, amb l'alcalde de Béziers, etc. Vull dir que ha estat molt i molt potent.
En els 90 anys d'història del PEOC, Fumanal explica que l'entitat ha viscut alts i baixos. La Guerra Civil va aturar la seva activitat, però després va organitzar la revista Pirene, que segons el president del PEOC va ser la primera revista de recerca científica d'alta qualitat que ha tingut la Garrotxa. Durant la transició democràtica, l'entitat va viure un relleu generacional i a final dels anys 90 va patir un impàs.
Als anys 90 hi ha una baixada important, sobretot a finals dels anys 90, i cal que hi hagi una represa novament pels 2000, que és quan doncs, Jordi Pujiula agafa la presidència, però també serà seguit molt de prop per la presidència de Jesús Gutiérrez, que és el que ha mantingut la direcció i la flama fins l'any 2019.
Miquel Àngel Fumanal és el president del PEOC des de l'any 2019. Assegura que la pandèmia ha estat una oportunitat per incorporar els sistemes de streaming en els actes que organitzen per tal d'arribar més gent i tenir un arxiu de les activitats de l'entitat. Fumanal espera que en un futur es pugui consolidar el PEOC entre el públic més jove.
Repassem l'actualitat de la demarcació de Girona. Junts per Llagostera ha decidit pactar amb el PSC per assegurar-se la majoria absoluta a l'Ajuntament. La llista encapçalada per Narcís Llinàs, que va guanyar els comicis del 28M i va treure 6 regidors, sumarà així el representant socialista Àlex Maqueda a l'equip de govern. En un comunicat, Junts assegura que a l'hora de liderar les negociacions, allò que els ha guiat és trobar consensos en aquests reptes estratègics per al poble, com el nou geriàtric o el d'habitatge, reafirmar la política del pacte i també treballar un bon traspàs en les funcions de govern. Després de parlar amb la resta de forces, Junts rebutja la proposta d'Esquerra, que veu totalment fora de lloc i també creu que és molt difícil arribar a pactar amb la CUP. Catalunya va tancar el 31 de maig passat la temporada de llaus de muntanya registrant un nivell de perill dels més baixos dels darrers 30 anys, tot plegat degut a una acumulació de gruixos de neu per sota de la mitjana, fins i tot a alguna part més freda de l'hivern i a un avançament insòlid de la fusió d'aquest mantell nival. Com a resultat, s'han registrat 171 llaus, molt per sota de les 250 que solen ser habituals, que no han provocat cap víctima mortal. Les allaus registrades, a més, han estat de mida més aviat mitjana. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, depenent del Departament de Territori, és l'ens encarregat de la seva vigilància i predicció, i tota la informació és accessible via web i als butlletins diaris. I la campanya d'excavació del camp dels Ninots a Caldes de Malavella, la Selva, ha estat molt fructífera, segons el coordinador del jaciment, Bruno Gómez. L'investigador assegura que han trobat una au aquàtica de grans dimensions que mesura entre un metre i un metre i mig de fa 3,1 milions d'anys i hauria tingut un pes entre 4 i 8 quilos. Gómez ha detallat que conserva un 60% d'aquesta gran au i també han trobat esquelets d'ànecs, corbs i microvertebrats. El coordinador del jaciment ha assegurat que no és habitual trobar tantes restes al nivell on han excavat aquest any, ja que habitualment estan per sota. Ara el consistori vol comprar els terrenys del jaciment, actualment en mans privades, per fer-hi una exposició permanent.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
L'artista Núria López tanca un any a nivell professional excel·lent com a candidata als Premis Garrotxí de l'any 2023. Gràcies al gran paper al programa Eufòria de Televisió de Catalunya, la cantant ha fet un gran salt a nivell artístic i també mediàtic. Actualment López es troba a Madrid des de fa prop més d'un any i és una de les artistes del musical El Rei León, un dels més prestigiosos del país.
Núria López és una garrotxina de 26 anys que actualment es dedica al món de la música. López, fa poc més d'un any, va ser escollida per entrar a un nou programa que s'estrenava a TV3 i que tenia com a eix principal el cant i la interpretació. A mesura que va anar passant el programa, la garrotxina va anar escalant posicions fins a acabar en tercera posició, amb unes actuacions de gran nivell que la van ajudar a treure el cap en el panorama musical.
És algo com molt fort, és la primera vegada que aniré a un esdeveniment com aquest, amb una de les possibles candidates a guanyar el premi. Llavors, jo estic molt contenta, molt agraïda i que al final jo sempre el que he volgut és parlar molt de la Garrotxa de casa meva, no? I que la gent sàpiga d'on sóc i d'on vinc i donar a conèixer a casa meva.
La Núria López fa més o menys un any que actua al Teatre Lope de Vega de Madrid, en un dels musicals més prestigiosos a nivell nacional, El Rei León, un dels seus somnis des de feia temps. A més, fa una setmana ha publicat el seu primer disc, anomenat 00, que conté un recull d'unes 8 cançons.
Trobar-me jo artísticament, no? Clar, jo vaig sortir d'Eufòria, jo mai havia composat, mai havia produït, mai havia fet res. Llavors vam fer un equip de treball, de composició, d'escriure cançons i de producció, que érem 4. Llavors sí que al principi passava que sí que rebia més cançons ja com fetes per veure quines encaixaven a mi o què és cap on volia anar. i cap al final, bueno, cap a la meitat final, ja les cançons les escrivia jo més, les composava jo.
La gala del Garrotxí de l'any 2023 se celebrarà aquest divendres 9 de juny i es podrà seguir en directe a través d'Olot Televisió.
I abans dels esports parlem dels 60 joves de la comarca que tindran la possibilitat de tenir un mentor per desenvolupar-se de forma social i professional. La Fundació Impulsa promou un projecte que reuneix a voluntaris amb experiència vital i adolescents en risc d'exclusió social. L'objectiu del programa Impulsa Mentoria és que la falta de recursos econòmics no impedeixi el desenvolupament formatiu i professional dels més joves.
Estar ben assessorat durant el desenvolupament formatiu dels estudiants és de vital importància i més encara quan hi ha problemàtiques afegides. La Fundació Impulsa permet que joves de quart d'ESO, de famílies amb pocs recursos, tinguin un mentor que els ajudi a créixer. Actualment hi ha més de 300 joves d'arreu de Catalunya becats per la Fundació, dels quals 50 són garrotxins. Ara s'està enllestint un nou procés de selecció i, per tant, 60 joves més de la comarca podran formar-ne part. Segons la tècnica de l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa, Laia Casas, aquests joves no han de respondre a un perfil específic, ja que, segons ella, tots són diferents. Tot i això, els escollits tenen alguns aspectes en comú.
Treballem doncs, amb una àmplia diversitat, però sí que si hem de parlar com de criteris comuns o transversals, ens fixem sobretot en valors com són les ganes de seguir endavant, de seguir creixent, de seguir estudiant, la capacitat d'esforç, també la motivació. I un altre criteri, potser certament més objectiu, que també tenim en compte, és el criteri econòmic, no?
La Fundació Impulsa té més de 40 mentors a la Garrotxa. Es tracta de voluntaris amb experiència vital i professional que tinguin un vincle amb el territori i un mínim de 30 anys d'edat. El projecte Impulsa Mentoria és tota una experiència pels joves, però segons la mentora Maria Àngels Vilà, també ho és pels mentors.
També m'interessava l'experiència de fer alguna cosa que intentés apaivagar una mica la desigualtat d'oportunitats que hi ha en les diferents situacions socials que tenim al voltant. Em va interessar el projecte d'Impulsa, vaig veure que no era un projecte gens salvacionista ni gens paternalista, em va agradar l'aire més transversal que tenia i una mica ànim d'aventura també.
Els nois i noies que formen part del programa Impulsa Mentoria són seleccionats pels mateixos centres educatius. Els tutors de quart d'ESO seleccionen aquells alumnes que puguin ser susceptibles de beneficiar-se de la beca i llavors la Fundació es posa en contacte amb ells.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
El Club Natació Olot suspèn la travessia Tussols Basil. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I es veu obligat al Club Natació Olot a causa de la manca de cabal i una molt mala qualitat de l'aigua. Segons el club, les mostres de l'aigua superen els valors mínims admissibles i no és apta per al bany. La previsió era superar el centenar de participants de l'any passat.
La manca de cabal i la mala qualitat de l'aigua, segons indiquen les analítiques corresponents del Consorci Sigma, han obligat el Club Natació Olot a suspendre la travessia Tussols Basil prevista pel 25 de juny. Aquesta no és la primera vegada que el club es veu obligat a anul·lar la prova. La mala qualitat de l'aigua va haver de suspendre-la l'any 1994, la falta de cabal el 2019 i la pandèmia el 2020. La presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, ha assegurat que la decisió s'ha pres per seguretat.
Per una falta d'aigua molt evident i per una molt mala qualitat de l'aigua. Uns valors que han sortit d'unes analítiques que són molt i molt superiors al límit a partir del qual ja no estaria permès de banyar-nos-hi. Per tant, amb les conseqüències i els riscos que això comportaria si ens hi banyéssim.
El director tècnic del Club Natació Olot, Diego Méndez, a més, havia previst superar la participació de l'any passat amb la presència d'esportistes internacionals.
El año pasado contábamos con casi un centenar de participantes y este año pues la verdad es que pretendíamos como mínimo mantener la cifra, pero lo normal es que probablemente la hubiésemos superado. El año pasado ya contamos con nadadores de carácter internacional, nadadores de primer nivel catalán, y bueno, la verdad es que este año teníamos bastantes nadadores interesados que, bueno, por mala suerte no se podrá realizar.
El Club Natació Olot, per cert, ja ha lliurat el premi al guanyador del 7è concurs del disseny del cartell oficial de la travessia. El dibuix de l'estudiant de l'Escola d'Art d'Olot, Angèlica Aguilera, ha sigut el més destacat de les prop de 20 propostes que ha rebut el club.
M'estic dedicant a això i tinc que fer-ho, no? I me vaig informar i dic, en veritat és una cursa molt guapa. Vaig veure els cartells els han passat i dic, jo també vull intentar-ho, a veure si arribo o no. la qüestió és intentar-ho. Me vaig inspirar molt amb les fotografies.
El disseny guanyador d'aquest any serà utilitzat pel Club Natació Olot en la 68a edició de la travessia Tossols-Basil, que a causa de la seva suspensió tindrà lloc l'any 2024.
I també en els esports d'aquest dimecres parlem de la segona acció entre la Unió Esportiva Olot i Òmnium Garrotxa. És un conte per potenciar el català. Es tracta d'una història escrita per Jenny Rodà per incentivar l'ús del català de les escoles. La gran protagonista del conte és una pilota que només funciona si es fa servir la llengua catalana. Després del rètol amb el missatge «Marca el millor gol, parla en català», aquesta és la segona iniciativa conjunta entre les dues entitats. El conte ha estat il·lustrat per Martí Comamala.
Una pilota que s'infla i es desinfla en funció de la llengua que es parli al terreny de joc. Aquesta és la gran protagonista del nou conte que han llançat la Unió Esportiva Olot i Òmnium Garrotxa per potenciar el català en el món de l'esport i, més concretament, als camps de futbol. La iniciativa ha sorgit a petició del Club Olotí i s'ha gestionat en el marc de la Comissió de Llengua d'Òmnium Cultural. Jenny Rodà és l'autora del conte.
Aquesta pilota té la particularitat que quan els nens juguen i mentre juguen parlen català, doncs és una pilota rodona, ben inflada, que va molt bé pel terreny de joc, per tant que és una pilota que funciona, que permet jugar. El que passa que té la particularitat que quan algun dels nens doncs, no fa servir aquesta llengua que dèiem que volíem que fos, no?, com aquesta llengua de cohesió, aquesta llengua de trobada entre tots, la pilota es desinfla.
La membre d'Òmnium Garrotxa, Lourdes Pujades, ha explicat que l'acció busca fer que els nens i nenes optin pel català com a llengua vehicular i de cohesió social.
Col·laborar vam trobar que era una oportunitat molt important per treballar per la llengua, perquè el món de l'esport ens dona molt camí per treballar i per col·laborar. I tinguent en compte que a la nostra comarca tenim una riquesa cultural de moltes llengües, que són diverses però que ens enriqueixen.
La Unió Esportiva Olot ja ha posat en marxa la primera prova pilot per portar el compte als centres educatius. El club ja ha tingut la primera trobada amb els alumnes de segon de primària de l'Escola El Morrot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, protagonisme per l'artista olotí Toni Carrera Carris, que ha tornat a ser seleccionat per participar a la nova mostra d'Expo Metro. Després de mostrar el seu surrealisme mediterrani arreu d'Europa i als Estats Units, aquesta vegada torna a casa i la mostra arriba a Barcelona. Carris hi portarà dues obres que es podran veure del 15 al 28 de juny. Gerard Puigdemont.
Després de portar el surrealisme mediterrani als Estats Units i arreu d'Europa, l'artista olotí Carris exposarà a casa amb Expo Metro durant la segona quinzena de juny. Serà a Barcelona.
On farà el túnel de les arts, que serà el Passeig de Gràcia. Tota la bifurcació de túnels del metro estarà ple d'obres d'artistes de tot el món, d'artistes internacionals que porta Expo Metro.
Aquesta vegada Carris proposa un surrealisme mediterrani més naïf i no tan figuratiu i portarà dues obres, una dedicada a un artista surrealista belga i una altra on s'hi pot veure una barreja d'elements icònics de Barcelona, Girona, Cadaqués i Montserrat, entre altres indrets.
És Catalunya, doncs, feta doncs, amb un plan molt surrealista. He jugat també amb el que són acrílics brillants, que quan toca el sol o toca la llum, com podeu veure, doncs brilla i tal. I després l'altre que he volgut fer ha estat doncs, dedicat a una persona que és un gran mestre per mi, que és el René Magritte, en el qual doncs, quan vaig començar a iniciar-me en el món de la pintura, t'ho vaig ser sincer, el vaig copiar bastant, però bueno, doncs, he volgut fer-li doncs, aquest petit homenatge. I una de les coses que a mi m'agrada és que les obres parlin, no? I després, bueno, com pots veure, tant aquest que té un llibre obert sense lletres que tu els hi tindries de posar, i a l'altre doncs, et donen una Catalunya compacta, no?
La participació a l'Expo Metro de Barcelona serà el punt de partida de l'any artístic de Carris, que seguirà amb més mostres com, per exemple, la de Carpentràs.
Doncs amb un toc d'art tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 7 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7 de la tarda. Gràcies per la seva confiança. Segueixin connectats a minut de l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.